A la recerca de la veritat històrica, capítol 7, les civilitzacions remotes, part 1, l'Orient llunyà. Benvolguts oients, avui iniciem un nou capítol en la nostra recerca de la veritat històrica. Un capítol que ens convida a explorar territoris inexplorats, a desentranyar els fils de la història que els llibres tradicionals solen passar per alt. L'objecte d'aquest setè capítol és ambiciós, oferir una visió de conjunt de fets històrics simultanis, un mosaic de civilitzacions que van florir en paral·lel, però que rarament s'entrellacen en els relats convencionals. Què succeïa a les Antípodes mentre Roma i Cartago s'enfrontaven a les guerres púniques? Quines històries es teixien a l'Orient llunyà mentre l'imperi romà expandia les seves fronteres? Aquestes són les preguntes que ens impulsen a iniciar aquest viatge. En aquesta primera part, ens endinsarem al cor de l'extrem Orient, un crisol de cultures mil·lenàries que es van desenvolupar al llarg de 9 segles, des del 9è abans de Crist fins a l'auge de l'imperi romà. Un relat fascinant d'Austràlia i les illes del Pacífic, Japó, Xina i Indoxina, on la diversitat, la innovació i l'adaptació van ser les claus per a la supervivència i el progrés. Austràlia i les illes del Pacífic. Fa 3.000 anys, les poblacions aborígens australianes i les cultures de les illes del Pacífic es caracteritzaven per la seva diversitat i adaptació a entorns molt variats. Predominaven les societats de caçadors-recol·lectors amb una forta connexió espiritual amb la terra i la natura. La navegació va jugar un paper crucial en l'expansió i el contacte entre les illes del Pacífic, les tradicions orals i les pràctiques rituals eren fonamentals per a la transmissió de coneixements i la cohesió social. Van desenvolupar tècniques de navegació avançades, permetent-los realitzar llargues travessies marítimes. L'art rupestre aborigen australià és una de les expressions artístiques més antigues del món, amb representacions d'animals, figures humanes i símbols abstractes. A les illes del Pacífic van destacar la talla de fusta, la cistelleria i l'elaboració d'adorns amb petxines i plomes. A Austràlia existia una gran diversitat lingüística amb centenars de llengües aborígens diferents. A les illes del Pacífic, les llengües pertanyien principalment a la família austronèsia. Japó, períodes muntardà. Durant el períodes muntardà, fa 3.000 anys, Japó es caracteritzava per societats sedentàries de pescadors-recol·lectors. La ceràmica Jmun, amb els seus dissenys intricats, és una de les manifestacions culturals més distintives d'aquesta època. L'agricultura de l'arròs va començar a introduir-se en algunes regions, marcant l'inici d'una transformació en la forma de vida. Es van desenvolupar tècniques de metal·lúrgia del bronze i el ferro. La ceràmica Jmun va assolir un alt grau de sofisticació, amb vaixelles i figures d'argila decorades amb patrons complexos. També es van desenvolupar tècniques per al lacat objectes. L'origen de la llengua japonesa encara està en estudi, però es creu que té relació amb les llengües altaiques. Xina, dinastia Shang i Indoxina. A Xina, la dinastia Shang, fa 3.000 anys, va ser una de les primeres civilitzacions amb una organització estatal complexa. Es va desenvolupar l'escriptura xinesa, un dels sistemes d'escriptura més antics del món. A Indoxina, diverses cultures es van desenvolupar als deltes dels rius Mekong i Roig. La metal·lúrgia del bronze va assolir un alt nivell de desenvolupament a Xina amb la producció d'elaborats objectes rituals. L'agricultura de l'arròs era la base de l'economia. L'art de la dinastia Shang es caracteritza pels seus bronzes rituals, amb dissenys zoomorfs i geomètrics. Es va desenvolupar la terrissa i la jadeïta. A Xina, es parlava una forma antiga de xinès que evolucionaria fins a les llengües sinítiques actuals. A Indoxina es parlaven diverses llengües pertanyents a les famílies austroasiàtica i taicada. Pobles de l'estepa euroasiàtica. El vast territori que avui ocupa Rússia, a cavall entre Europa i Àsia, es van desenvolupar diverses cultures nòmades, com els sassites i els sàrmates. Aquests pobles van destacar per la seva habilitat eqüestre, la seva cultura guerrera i la seva influència en les rutes comercials que connectaven Orient i Occident. Els sassites, que van dominar les estepes pòntiques durant gran part del primer mil·lennia. Sí, van deixar un llegat artístic únic, amb elaborats objectes d'or i bronze. Els sàrmates, que els van succeir en el domini de la regió, també van destacar per la seva habilitat guerrera i la seva cultura eqüestre. Aquests pobles van jugar un paper crucial en la difusió de tecnologies i coneixements entre les civilitzacions d'Orient i Occident. La primera part d'aquest capítol ens ha permès explorar les fascinants civilitzacions de l'Orient llunyà des de les cultures aborígens d'Austràlia fins a la poderosa dinastia Shang a Xina. Hem descobert la diversitat, la innovació i l'adaptació que van caracteritzar aquestes cultures, així com la seva importància en la configuració del món antic.
En el proper episodi continuarem el nostre viatge per les civilitzacions remotes, explorant les cultures d'Amèrica i les regions polars. Un món de diversitat i enigmes ens espera.
Us esperem al proper episodi de A la recerca de la veritat històrica.